Coneix món amb l'Institut Viatge. L'associació Com Soc Comunicació Social ha convidat a joves de diferents instituts de la província de Barcelona a apropar-se al turisme responsable que proposen entitats sense ànim de lucre. Al seu costat, han conegut altres cultures a través d'un programa de ràdio que podeu escoltar a continuació i al portal www.coneixmon.org.
Bon dia, estimats oients, i benvinguts al que de ben segur serà un programa de ràdio diferent. Diferent perquè aquesta vegada ens embarquem en la tasca d'oferir-vos la possibilitat d'apropar-vos a una forma sostenible de viatjar. Tot això ho hem pogut fer gràcies a l'associació Com Soc, Comunicació Social, que utilitza la ràdio com a eina per a la sensibilització social i que proposa treballar al voltant del turisme responsable, com una via de coneixement significatiu dels pobles de la Terra. Instituts, viatgers i entitats, estem a punt d'arrencar la marxa.
Els encarregats de conduir aquest espai som els alumnes de l'Institut de Pineda de Mar, al Maresme. Nosaltres dos, és a dir, en Cesc i la Cèlia, durem a terme la no gens fàcil tasca de presentadors. I els nostres companys, la Xènia, en Pau, la Lady, la Lorena i la Lídia, us endinsaran en les diferents seccions del programa. Amb tot, no podem oblidar que en aquest programa ha participat tot l'alumnat de quart d'ESO, amb el suport incondicional de les seves tutores i de la coordinadora pedagògica del centre.
Doncs sí, Cèlia, com dèiem, avui ens endinsarem a conèixer el turisme responsable i comptarem amb el testimoni d'un representant de la ONG Setem i d'un viatger que va triar aquesta opció de turisme responsable i o solidari a l'Equador.
Sí, però abans de començar, recordar als nostres oients que poden escoltar el programa a través de la web www.coneixmon.org.
Bon dia, Lady. Bon dia, Lorena.
Bon dia, Cesc.
Què ens porteu preparat?
Bé, hem estat cercant informació sobre l'Equador, el meu país d'origen, i ara us en farem 5 cèntims.
Endavant, doncs!
L'Equador és un país que es troba sobre la línia equatorial terrestre. Per això, forma part dels dos hemisferis de la Terra. Comprèn dos espais distants entre si, el territori continental nord-oest i l'arxipèlag dels Galápagos, a l'oceà Pacífic. El seu relleu consta de planes costeres al nord, la secció de la serralada dels Andes al centre del país i un extens sector de la plana amazònica a l'orient. Cap al sud-oest es troba el golf de Guayaquil, on acaba el riu Guayas. Molt a prop de Quito, la capital, es troba el volcà actiu més alt del món, el Cotopaxi.
Degut a la serralada dels Andes i segons la influència del mar, a l'Equador continental es troben climes diferents. Cada zona climàtica presenta dues estacions, húmida i seca. Tant a la costa com a l'orient, la temperatura va des dels 20 fins als 33 graus, mentre que a la serra sol estar entre els 8 i els 26 graus. L'estació humida va del desembre al maig i a la costa, en canvi, de gener a setembre. Aquestes estacions causen en cada regió del país estacions diferents. Per tant, mentre que de gener a març és estiu a la platja, a la serra, en aquests mateixos mesos és hivern. La seva fauna i flora és molt diversa. Té parts de la selva o bosc tropical a la major part del seu territori, però a la costa es troba també seccions de bosc sec i de manglars.
Les illes Galápagos, les quals hem esmentat abans, han guanyat fama a causa de la particularitat de la seva fauna, especialment les tortugues conegudes com Galápagos. El Parc Nacional Yasuni es considera la zona amb més espècies diferents del planeta per la seva riquesa en amfibis, aus, mamífers i plantes. Aquest parc compta amb més espècies per hectàrea que tota Europa junta. Pel que fa a la superfície i població, el país té una extensió de 250.000 km² i, segons l'últim estudi realitzat el 2010, la població actual és de 14 milions d'habitants. La densitat de població és de 55 habitants per km².
Si parlem de política, actualment Equador és una república governada per Rafael Vicente Correa Delgado. Està a càrrec des de l'any 2006. Forma part del partit polític Aliança País, el qual fa costat a les revolucions ciutadanes. És socialista. El sufragi és universal, directe i secret. És obligatori per als ciutadans equatorians majors d'edat, que sàpiguen llegir i escriure. La Constitució vigent de la República de l'Equador va ser aprovada el 10 d'agost de 1998. L'Equador va tornar al sistema democràtic, però va haver una instabilitat política entre 1996 fins al 2006. Per això, el país va entrar una gran crisi econòmica i social.
San Francisco de Quito és la capital de la República Equatoriana i també de la província del Pichincha. Està ubicada al costat del volcà actiu del Pichincha, a la part occidental dels Andes. La seva superfície és de 350 km², una població de 2.300.000 habitants. L'idioma oficial és l'espanyol, que el parla el 94% de la població, amb les seves peculiaritats de cada zona o regió. El quichua, el shuar i el tasafaki són algunes de les llengües natives del país, però només les parlen un 4,1% de la població i la més utilitzada és el quechua.
Sobre religió, podem dir que un 90% de la població Equador són catòlics, el 20% de la població són protestants i l'altre 2% són de diverses denominacions: cristians ortodoxes, jueus, musulmans, budistes, agnòstics i ateus i creences animistes indígenes.
L'economia de l'Equador és l'octava més gran d'Amèrica Llatina i es basa en la rica biodiversitat del territori i la seva població activa juntament amb la capacitat empresarial pública i privada. Els principals productes que hi trobem són la banana, el petroli, la gambeta, els productes de cafè i el cacau. És una zona lliure de comerç i la seva moneda és el dòlar des de l'any 2000. A l'Equador es treballa 40 hores setmanals i l'atur del país ha anat disminuint des del 2009.
Si fem una mica d'història del país, cal dir que el territori del que avui es coneix com l'Equador va ser habitat per diverses cultures 15.000 anys abans de Crist, com per exemple la cultura valdívia, la xorrera, la cultura de la tolita, la cultura canyari, entre altres. En el 1450, l'Inca Tupac Yupanqui va començar la conquesta del territori equatorià i la va completar 30 anys després. Amb l'arribada dels espanyols, la denominació incaica es va trencar. Van crear la Reial Audiència de Quito.
La independència es va iniciar al segle XVIII, però no va ser fins després de la batalla del Pichincha, quan va ser establerta la independència de la Nova República. L'any 1830 va quedar integrada a la Gran Colòmbia. El segle XX es caracteritza per una inestabilitat política, però en els anys 1970 i 1980 va haver-hi estabilitat econòmica gràcies a les primeres explotacions del petroli en la selva amazònica que van afavorir el país. El 1970 va començar el període democràtic més llarg que ha viscut el país i que dura fins a l'actualitat.
Moltes gràcies, Lady Lorena. Amb tota aquesta informació, segur que ara molta gent ja podrà dir que en sap una mica més d'aquest meravellós país, que no quedi dit.
Abans de continuar, us presentem una cançó anomenada Luz de mi vida, interpretada pel grup de música Hajak.
Seis meses de intensa ilusión y alegría. Te cuidé tanto, pero llegaste antes de tiempo, en medio de tanto dolor y sufrimiento. Ni un sonido te escuché decir, ni una lágrima brotó de ti. En mi interior, a Dios agradecía, estabas aquí. No importaba cómo, porque desde siempre ya te amé.
Gracias, Padre, por la estrella que me diste desde el cielo. Vino a mí, era tierna, pura y frágil, que no pudo resistir. Se fue, partió,
donde tú estés, serás feliz. Vigilante de mi vida, junto a Dios florecerás, mi pequeño ser, mi pequeño don.
Más hermoso, el horizonte estrena su mejor color, el amanecer es más puro, porque a su lado estás tú. Ahora la sonrisa vuelve a mis labios, las ganas de vivir de mi alma brotan, y basta con que estés en esta mi canción, porque mi amor por tu recuerdo no morirá jamás. Jamás.
Donde tú estés, serás feliz. Vigilante de mi vida, junto a Dios florecerás, mi pequeño ser, mi pequeño don, mi pequeño amor.
Bé, ara ja passarem a parlar amb Setem, una entitat que du a terme projectes de turisme solidari. Però en primer lloc, anem a aclarir a què ens referim, quan parlem d'aquest tipus de turisme.
Doncs el turisme solidari es basa en el principi del benefici mutu, tant per viatjants com per la gent anfitriona del lloc on es viatja. Aquest tipus d'activitat turística solidària genera un àmbit en el qual els visitants i els tècnics intercanvien els seus coneixements, vivències i pensament. En el cas del turisme responsable, a més del que hem explicat abans, vol que les empreses del sector formin part del desenvolupament social de les zones turístiques on ho duen a terme. Això vol dir que han d'actuar tenint en compte els interessos de les comunitats locals.
La Federació Setem engloba 10 ONGs de solidaritat internacional i va néixer el 1968. Aquestes ONG volen transformar la nostra societat. Volen una cultura respectuosa amb la dignitat dels pobles del sud i orientada a denunciar i erradicar les causes estructurals de les desigualtats.
Com diu a la seva web, volen un món més just i creuen que es pot aconseguir si les persones ens mobilitzem i escollim viure amb una actitud de solidaritat activa, coherent, crítica i responsable. Volen la igualtat entre els països del nord i del sud a nivell social i econòmic. Treballen per consolidar-se com una entitat coneguda i de referència. Els seus projectes es duen a terme a 3 nivells geogràfics, autonòmic, nacional i internacional. Les 10 ONG que en formen part estan repartides en les 11 comunitats autònomes d'Espanya.
Avui comptem amb la presència de la senyora Cristina, una col·laboradora de Setem, al qual en Pau i la Xènia, els nostres reporters, faran unes preguntes.
Bon dia.
Hola, Cesc. Bon dia. Estem amb la Cristina, una representant de Setem, disposta a respondre'ns unes preguntes. Qui és Setem?
Hola, bon dia. Bueno, Setem és una ONG que va néixer al 68 i fem projectes de sensibilització.
Molt bé, ja sabem que va néixer al 68. A partir d'aquí, ens podeu explicar la vostra història?
A veure, Setem, principalment, la seva via de funcionament és fer la sensibilització a totes les tasques que estiguin relacionades. Tant a dintre de la ciutat, a Barcelona, com als diferents districtes, com diferents àmbits del territori de tota Catalunya. Però la nostra feina és aquí, no tant enviar gent allà, sinó quan tornen a fer sensibilització aquí.
Hem visitat la vostra pàgina web i hem vist que teniu un lema, Mou-te i canviarem el món. Ens ho podeu explicar?
Si t'estàs a casa mirant la tele des del sofà, canviar coses segur que no canvies. Llavors nosaltres la idea és mou-te amb diferents aspectes, amb diferents coses, i d'aquí aconseguiràs canviar coses.
Un dels vostres objectius és la sensibilització de la societat enfront de les desigualtats nord-sud. Com us el plantegeu tenint present la situació econòmica actual?
A veure, és difícil canviar la situació econòmica actual si estàs només mirant aquí. El problema no està centrat aquí, sinó en com funcionem nosaltres en relació amb els altres països i amb els altres continents. Llavors, el que nosaltres fem és informar sobre les desigualtats entre el nord i el sud perquè la gent entengui què passa, per què passa i què podem fer des d'aquí per canviar-ho. Hi ha moltes coses que ens passen aquí que ens passen en relació a coses que passen a altres llocs. Llavors intentem informar la gent perquè tingui coneixement d'això i poder-ho canviar després.
A part d'informar, quines tasques dueu a terme?
Doncs fem campanyes de sensibilització sobre diferents temes. Hi ha una campanya que es diu Roba Neta, hi ha una altra campanya que es diu Finances Ètiques, que donem a conèixer tota la banca ètica, què és, per què serveix, com funciona. Després hi ha altres campanyes que hem fet, doncs, per exemple, d'acords comercials amb altres països. Hi ha els camps de solidaritat, que és amb el que s'enmarca el que ha fet la Carmina, que parlarà després. I després també fem formació en relació amb l'OPC, amb la Politècnica de Catalunya. Fem un màster i un postgrau de cooperació internacional.
Hi ha algun tret que us diferenci de les altres entitats que fan turisme solidari?
Que nosaltres no només fem això, i a més que per nosaltres no és la nostra principal via. També el turisme solidari inclou moltes coses i nosaltres tocàvem dos temes diferents, tocàvem les rutes solidàries i els camps de solidaritat. La ruta sí que és més de turisme, però els camps de solidaritat ja no són tant de turisme, sinó una experiència de convivència entre la gent del nord i el sud, amb una voluntat després de sensibilitzar la tornada. No? Això ja anem més enllà d'això.
I geogràficament parlant, a quins destins actueu?
Setem no actua enlloc, Setem no fa projectes pensats des d'Espanya que fem al Tercer Món, sinó que anem a visitar projectes creats per gent d'allà, de la zona rural o la zona o de ciutats, però creats per gent local. Llavors nosaltres anem a tot arreu, anem a Filipines, a l'Índia, anem a l'Àfrica, anem a Amèrica Llatina, principalment el que nosaltres anomenem sud, que realment no és ben bé sud perquè Austràlia està al sud i no hi anem, però Austràlia considerem que no... Bueno, hi ha moltes coses a conèixer, però no és ben bé el que nosaltres volem.
Quant de temps aproximadament treballeu en un destí?
Quant de temps? Doncs hi ha camps de solidaritat de Setem que fa 20 anys que hi anem, els mateixos. N'hi ha alguns que hi anem des de fa 3 anys, altres que anem des de fa 15 anys. Pensa que els camps de solidaritat van néixer fa 20 anys, han viatjat més de 4.700 persones amb nosaltres ja, amb aquest tipus d'activitat. I bueno, depèn de l'època de l'any i de com estiguin anant les coses, hi ha països als que seguim anant cada any seguit i en altres que deixem d'anar-hi. Doncs, per exemple, ara fa 2 o 3 anys que vam deixar d'anar a Hondures pel cop d'estat, però ara hi tornarem a anar un altre cop, per exemple.
I entre quin marge d'edat poden realitzar-la?
A partir dels 21 anys i no hi ha límit. Mentre el cos aguanti, no tenim cap problema.
Els viatgers han de complir alguns requisits per poder ser voluntaris a la vostra entitat?
Doncs han de fer una formació prèvia, obligatòria, per tothom, que donem a conèixer el que és l'economia social i solidària, la sobirania alimentària, el comerç just, la banca ètica, tots els paràmetres amb els que nosaltres treballem. Això és obligatori per viatjar. I com per ser voluntari, doncs, si tens ganes de canviar coses, per nosaltres ja n'hi ha prou, ja t'explicarem com.
És gratuït viatjar amb vosaltres o implica alguna despesa per al viatger?
El viatger es paga absolutament tot, des del bitllet d'avió fins la manutenció quan estan allà i la formació obligatòria.
I a part de viatjar, es pot col·laborar d'una manera indirecta?
Sí, o sigui, a part de donatius i socis, la gent que viatja, la majoria es queden com a socis i aporten una quota mensual o trimestral per poder fer les campanyes de sensibilització que fem. I es pot col·laborar puntualment, allò una vegada a l'any, fent alguna cosa concret, o es pot col·laborar econòmicament aportant diners.
Quins costos suposen aquestes activitats, més o menys?
Els costos dels camps, per exemple, vols dir?
Sí.
Sí, el fet d'anar-se'n de viatge. Depèn del lloc on vagis. Si te'n vas, per exemple, a Amèrica Llatina, acostuma a ser bastant car. El bitllet, per exemple, a Ecuador, del país amb el que estem parlant, no baixa normalment dels 1.400 euros. Llavors, clar, a part d'aquí doncs, hi ha totes les despeses de manutenció, no? Però la resta d'activitats depèn. Quan tornen aquí, doncs, fer activitats de sensibilització depèn del que vulguis fer.
Feu campanyes per recol·lectar diners?
Fem coses, però no de l'estil que esteu acostumats a la televisió, d'aquestes de recollida d'aliments, sinó, per exemple, ara per Nadal estem fent una activista Vox, que no sé si coneixeu el format aquest de les caixes per regalar per Nadal. Doncs hem fet 4 caixes d'activista amb les que hi ha informació sobre banca ètica, sobre roba neta, sobre diferents campanyes que fem nosaltres perquè la gent ho conegui, per exemple. Però són coses molt puntuals que fem de tant en tant.
L'organització rep alguna ajuda de l'Estat o d'altres organitzacions?
El 70% del pressupost de la ONG és subvencionat per l'Estat, Generalitat, Ajuntaments i diferents ens de subvencions. Sí.
Us heu trobat algun cop amb problemes legals per a poder dur a terme una tasca en un destí?
No, el que tenim de límit d'edat, per exemple, el tema dels 21 anys, és per això, perquè en alguns països la majoria d'edat és a partir dels 21. Llavors, per no haver d'estar decidint si tu vas aquí has de tenir 21 i si tu vas allà pots tenir 18 i participar, ho vam marcar amb els 21. Però a part d'això no hem tingut cap problema més.
Com us coordineu amb les persones del destí on es durà a terme el turisme solidari?
Doncs prèviament, com 2 o 3 mesos abans de viatjar, ja comencem a parlar amb ells de quines tasques es podrien fer, dels voluntaris que tenim. Per exemple, els enviem la llista dels perfils de la gent que s'ha apuntat i que hem decidit que poden anar. Per exemple, si aquest any doncs, els que hi aniran són psicòlegs o són publicistes o són dissenyadors gràfics o si és algú que estudia geografia, per exemple. Llavors ells, en funció dels perfils de la gent que tenen, escollen les activitats que poden fer.
Un cop acabat el projecte, manteniu el contacte amb la gent d'allà?
Sempre. Sí, sí, o sigui, mantenim el contacte tot l'any. Pensa que són organitzacions des de la majoria fa molts anys que hi anem. Llavors fem, a part d'aquests projectes d'enviar gent a l'estiu, tenim altres activitats durant l'any, no? Per exemple, ara amb el Mocase, que és una organització que van tenir problemes, van assassinar un parell de persones ara a Argentina, i ens van demanar que féssim difusió, ens hem posat en contacte amb diaris d'aquí, amb ràdios, i estan, per exemple, traient el tema dels assassinats allà, no? O sigui, durant tot l'any seguim el contacte.
En el cas de l'Equador, quins són els principals problemes que hi ha?
Amb problemes de què?
No sé, respecte al que vosaltres aneu a fer allà per sensibilitzar i...
Nosaltres suposo que la diferència és la cultura, no? Que quan arribes, després us ho explicarà més la Carmina, suposo que té més directe a l'Equador, però suposo la cultura, no? Que tu tens uns paràmetres aquí, mentals, que et penses que el món és d'una manera, quan arribes allà o fas un reset i comences de zero, o et costa adaptar-te, no? Perquè allà no és el mateix que aquí. I hi ha moltes coses que per tu et semblen només el normal del món i per allà tu ets un bitxo raro que estàs fent alguna cosa que no han vist mai, no? Llavors, el més difícil d'aquest viatge crec jo d'Equador i de tot arreu, eh? Vull dir que és adaptar-se al que es fa allà i no pensar que el que fas tu al teu país és el més normal o és el que s'hauria de fer, sinó intentar anar amb mentalitat oberta i adaptar-te al que hi ha allà.
Quants anys fa que es treballa a l'Equador?
Jo diria que d'anar-hi fa... Sí, no? Fa 10 anys o sí. Almenys fa 10 anys que hi anem ja.
Recomanaríeu als joves que ens escolten que s'entreguessin a convertir-se en viatgers?
Jo crec que és una cosa que et canvia molt i que val la pena. Si et quedes només aquí, només vius al teu país, et quedaràs amb moltes coses per conèixer i no veuràs altres realitats. Jo crec que val la pena i que una experiència d'aquest tipus l'hauria de fer tothom. I valoraríem molt més el que tenim aquí, que tenim molta sort i moltes vegades ens barallem o ens preocupem per tonteries que no tenen sentit. Quan tu vas allà i veus que ells mengen... no sé, arròs i verduretes o frijoles o tortites i només menjant això durant tot un mes, tu quan estàs allà un mes potser te n'adones de que aquí tens moltes més coses, però després canvies també la teva forma de pensar, o sigui, val la pena fer-ho.
Moltes gràcies, li donem a la Cristina per atendre'ns i donar-nos el seu temps. Ara li passem el torn a la Cèlia.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta entrevista i agraïm especialment la col·laboració de la senyora Cristina, que s'ha prestat amablement a que li féssim aquestes preguntes.
Sí, però això no és tot, Cèlia, perquè també tenim aquí a la senyora Carmina, viatgera de Turisme Solidari. Abans, però, una altra cançó?
Doncs sí, ara escoltarem una cançó anomenada Tonto Amor, del grup Tierra Canela.
Tonto Amor.
Bé, doncs tornem amb la nostra viatgera solidària. Xènia, estàs preparada?
Sí, comencem. Bon dia. Tenim amb nosaltres a la Carmina, una viatgera que va participar en una activitat de turisme solidari a l'Equador. Bon dia, Carmina.
Bon dia.
Com vas conèixer Setem?
Per una amiga que havia anat anys enrere a un camp i m'ho va comentar.
Què et va portar a fer un turisme solidari?
Era una cosa que sempre havia tingut ganes de fer i per diversos motius mai havia pogut, i l'any passat que vaig estar més lliure vaig dir, pues, em decidís i ho vaig fer.
I què vas haver de fer per convertir-te en una viatgera?
Doncs el que ha explicat la Cristina, que és bàsicament pues, fer la preinscripció, després tens que passar una entrevista i després, si eres elegida, tens que fer la formació i després ja anar-te'n al camp.
Com vas trigar des que vas decidir fer el viatge fins que definitivament el vas realitzar?
Des de que et diuen que... No, des de la preinscripció, més o menys, seran 6 mesos.
I durant aquests 6 mesos...
És que n'hi ha, primer, et fan una entrevista, després et donen ja el camp que has elegit i després n'hi ha una formació, que és durant uns mesos, uns dissabtes.
Vas anar de viatge a l'Equador. En quin tipus de projecte vas participar?
Allí vaig participar fent un... Allí és hivern i el que vam fer va ser un campament d'hivern fent activitats del temps lliure a nens d'allí.
I a quina zona vas estar de l'Equador?
En la província del Chimborazo, en Riobamba. Vam estar dos setmanes en Riobamba i una setmana en Colombe.
Quina va ser la teva primera impressió a l'arribar?
La primera impressió, pues, d'estar en un lloc completament diferent al d'ací.
I quant de temps hi vas estar?
Un mes.
Em podries explicar en quina situació es troba aquella gent?
Jo crec que econòmicament i culturalment és un dels països de Latinoamèrica, jo crec que dels més avançats que n'hi ha.
Creus que la tasca que va realitzar va ser d'utilitat?
Jo crec que sí.
Un cop vau marxar, el projecte tenia continuïtat? Nous viatgers o persones al destí que el continuessin, o es donava per acabat?
No, és un... Eixe camp és un camp que està fent-se des de fa molts anys i la contrapart d'allí es continua tinguent. L'any que ve es tornarà a fer i suposo jo que, com va bé, el següent es tornarà a fer altra vegada.
Durant el temps de la teva estància et vas sentir a gust i acollida?
Molt.
I a l'hora de conviure vas trobar moltes diferències al dia a dia o en el menjar?
En el menjar sí, però en lo de més molt, molt bé.
I on t'allotjaves?
Vam estar les dues primeres setmanes que estàvem a Riobamba en famílies i després la setmana de Colombe vam estar en una casa tots els que formaven part de tots els monitors, tant d'Equador com els que veníem d'ací Catalunya.
I en algun moment vas tenir ganes de tornar a casa?
No.
T'emportes bons records de l'Equador?
Molts.
Vas fer amistats?
Sí, continuem parlant per telèfon o per e-mail o per Facebook.
Com van reaccionar les persones que us havien acollit quan vau marxar?
Uah, plorant tots, ells i nosaltres, tots.
Tornaries a anar-hi?
Sí.
Ens recomanaries que ens convertíssim en viatgers de turisme solidari?
Jo sí, jo crec que és una experiència que val la pena realitzar una vegada, perquè el més segur és que tornes a repetir.
Doncs moltes gràcies, Carmina, per respondre aquestes preguntes.
Vale, gràcies.
Moltes gràcies a totes dues per l'entrevista.
Ens anem acostant al final del programa. Ara us deixem amb la Lídia, la nostra contacontes. Bon dia, Lídia. Què ens portes avui?
Bon dia. Especialment per a tots vosaltres us presento un conte que els pares expliquen als nens d'Equador. Segur que us resultarà una mica familiar. Escolteu bé i després en parlem. De temps hi havia un home vidu, extremadament pobre, que tenia dos fills. Un dia, mentre els estava menjant, algú va tocar la porta. Quan l'home va obrir la porta, es va trobar amb una dona ben vestida i molt vella, que li va preguntar si es volia casar amb ella. L'home va acceptar, pensant que per fi tindria una vida millor. Però la dona es va dedicar a maltractar els nens. Un dia la dona li va dir al seu marit: «Abandona els teus fills al bosc, ja no els suporto més». L'home, amb por que la seva dona l'abandonés, va agafar uns altaveus, una destral, i es van portar els nens al bosc. Un cop estaven allunyats de la casa, l'home va dir als nens: «Quedeu-vos, aquí vaig a tallar la llenya». L'home es va allunyar i un cop ja no va veure els seus fills. Va col·locar els altaveus, els va engegar i se'n van anar. Al cap de dues hores, els nens van anar a buscar el seu pare, però només van trobar els altaveus. Llavors van saber que el seu pare els havia abandonat. Van començar a caminar i al cap d'una estona van veure una casa de fusta. Van tocar la porta i els va obrir una dona vella. La dona va deixar que els nens visquessin amb ella, amb la condició que no li miressin mai el clatell. Però un dia, mentre la dona dormia, els nens es van acostar i li van treure la manta que li cobria. I es va trobar amb un altre cap. Els nens van començar a córrer i es van allunyar tant com van poder. De sobte van veure la figura del seu pare i es van acostar corrent. Però el seu pare els va dir que no els volia tornar a veure i els va deixar abandonats enmig del bosc. Què en penseu d'aquest conte?
Bueno, un conte una mica raro, no? Aquí el pare els hi dona un altaveu perquè se'n va llit de festa en Hans Secret o alguna cosa, no? Una destral i un altaveu, veus tu, perquè...
Moltes gràcies, Lídia. Ara us proposem una altra cançó, però ara una mica més moderneta. En aquest cas s'anomena Summer Sky, del grup Norca.
Casi contra el reloj, de sus huellas en arena yo voy.
Bé, estimats companys i oients, això s'està acabant.
Sí, Cesc, tot arriba a la seva fi. Tanmateix, no marxarem sense recordar que en el programa d'avui s'ha parlat del turisme responsable i solidari a un país centroamericà, l'Equador, i que hem pogut fer una gran tasca d'aprenentatge.
Sí, Cèlia, però fem memòria. La Lady i la Lorena ens han parlat del país. Els companys Pau i Xènia han fet unes magnífiques entrevistes a la senyoreta Cristina, col·laborada a Setem, i la senyoreta Carmina, que va viatjar a Equador fent ús d'aquesta manera diferent de viatjar. El turisme responsable i solidari i la nostra companya més cuentista, la Lídia, ens ha explicat un conte popular del país que avui tractaven amb aquest espai.
Sí, Cesc, i cal recordar que tot això ha estat amenitzat amb música de grups equatorians com Tierra Canela o Norca. I, aprofitant que parlem de música, us deixem amb una mica de música folklòrica. Que passeu molt bon dia i gràcies per escoltar-nos.
Fins sempre, amics! Però no marxem sense abans dir-vos que donem les gràcies a coneixmon.org i als entrevistats per prestar-nos el seu temps, així com a tots aquells que heu fet possible l'enregistrament d'aquest programa de ràdio. Fins aviat! Adeu! Adeu.
Podeu escoltar de nou el programa, veure les fotografies dels joves periodistes i conèixer moltes més coses sobre el turisme responsable al portal www.coneixmon.org. Coneix Món amb l'Institut Viatge.